Radio Astel.
Doncs ara sí, com sempre, comencem la secció d'esdeveniments negatius amb una dada que ens porta en Cesc Maideu. Avui aquesta xifra, Giró, és el número 12.
12. 12.
Que podrien ser els segrestos que hi va haver a casa nostra, Catalunya, l'any 2023. I és que la darrera dècada n'hi ha hagut 83. Cesc Maideu, bon dia, altrament.
Bon dia.
A veure, avui parlem de segrestos. I n'hi ha hagut 83 en 10 anys, que a mi m'ha semblat... Bueno, m'avanço i faig una mica spoiler a la pregunta que et volia fer, però molts.
T'ha semblat molt?
Sí.
Doncs no és el delicte més freqüent a Catalunya, ni molt menys. És a dir, què trobem més greu, un segrest o un homicidi?
Home, ostres,
a nivell de gravetat.
Això, clar, a nivell de gravetat té un homicidi, però...
Doncs d'homicidis n'hi ha 70 en un any. I de segrestos n'hi ha 83 en una dècada. Ah. És a dir, és una cultura que aquí a Europa no està molt... molt...
arrelada.
No.
Per sort, gràcies
a
Déu.
Sort, sí. Sort. Tot i que, evidentment, a veure, l'època d'ETA i una època on sí que era més freqüent veure'n, doncs últimament no estem en aquests estadis, tot i que aquesta setmana doncs, ha sigut especialment procliva en temes de segrestos.
I tens una cosa a veure per voler fer la secció de segrestos i que n'hi hagin hagut?
No, tinc una coartada per si alguna pregunta que feia, la bona, si estava la bona nova a les 23:30 dijous passat.
D'acord.
Perquè, mira, sabem alguna dada més d'aquest segrest o no? Perquè es va localitzar, però jo he trobat una... se'l va localitzar a, si no m'equivoco, a Sevilla, en una llanxa, a punt de transportar, no?, aquesta persona que van segrestar la Bonanova.
I va ser una coincidència, que és que els agents de la Guàrdia Civil que es dediquen a temes de narcotràfic van veure una llanxa al Guadalquivir, al riu, i van acostar-s'hi perquè es pensaven que hi havia un desembarcament de droga. I el que es van trobar va ser un home lligat de mans i dos homes allà intentant-lo transportar en llanxa.
Per tant, Cesc, va ser casualitat?
Va ser casualitat, sí. Va ser casualitat.
Després diuen que no existeixen.
Sí. Tot i que sí que els Mossos tenien, i la Guàrdia Civil tenien una mica la idea de que podrien ser Andalusia, pel recorregut que va fer el cotxe des de Catalunya.
Perquè, perdona, o sigui, perquè és una notícia que ens va, bueno, que ens va explicar el Cesc Maideu des del diari Ara, no?, que vau treure vosaltres, i que explicaves això, que va desaparèixer aquesta persona, no? L'últim cop que se la va veure va ser com un cotxe a la Bonanova, el segrestaven, i es va fer un seguiment del cotxe.
Exacte, els Mossos tenien la matrícula, tenien el model i van localitzar el cotxe, que localitzar no vol dir que el poguessin anar a buscar, sinó que el van detectar per càmeres de trànsit al Penedès en direcció a Tarragona, unes hores després, i van aconseguir també anar seguint en alguns punts d'Espanya i van mitjanament sabien que podia ser Andalusia. Però d'aquí a trobar-lo a la riba del riu Guadalquivir, doncs hi havia un pas, i és el que va haver-hi la sort del mig, pel mig, i es va acabar solucionant així. Recordem que és un cas una mica estrany, perquè l'home és un periodista, escriptor i opositor algerià, que es diu Hicham Mahmoud. És un home que va venir a l'aeroport del Prat amb una maleta, i de l'aeroport va anar directament en aquesta casa, en un edifici residencial de la Bonanova. I va picar alguns timbres, estava com desorientat, estressat, deia que havia quedat amb una dona, ensenyava un missatge als veïns, i els veïns li van dir, escolta, tranquil·litzen, aquí no hi ha
ningú d'aquí demana, no?
Sí,
o sigui,
aquí no hi ha.
Que demana no...
I va sortir, va baixar baix un altre cop al carrer. I després, quan els veïns van sentir uns crits molt forts, van sortir per la finestra i van veure que un Range Rover negre s'emportava, doncs, tres encaputxats sortien, s'emportaven l'home cap a dins del cotxe i marxaven pitant.
De fet, Cesc, si no m'equivoco, tu sabràs millor, però aquesta destinació, diguéssim, ja estava dintre dels plans, no?, de l'estratègia de segrestar-lo. No?
Exacte. O sigui que... la principal hipòtesi sembla que seria que li van donar una adreça falsa.
Correcte.
Amb una cita falsa perquè hi anés i després planificar el segrest allà. De fet, segons explicaven els fons dels Mossos, van veure, o sigui, amb les càmeres i tot després, han detectat que segrestadors ja vigilaven aquell entorn el dia abans. És a dir, van anar abans allà, van mirar l'entorn, van planificar la fugida i després, a la nit del dijous, l'endemà, van executar-ho.
No sé si m'avanço, perdó, però se sap qui hi ha al darrere de tot això, perquè, clar...
Encara no està clar. No, almenys nosaltres, és a dir, almenys no hem pogut... No s'ha transcendit. Sí que l'entorn de la persona segrestada apuntava a la seva tasca d'opositor al règim algerià com un dels motius que ja l'havia portat a superar un intent d'assassinat i altres intents de segrest, però no estem en aquest punt de dir ha sigut aquests...
De confirmar-ho 100%,
i... Exacte, de confirmar-ho 100%.
Clar, al marge d'aquest segrest, que com dèiem, ens ha explicat el CES, doncs, va tenir lloc la setmana passada a Barcelona, és, no sé si hi ha altres segrestos, perquè a mi, quan, de fet, la setmana passada ens vas avançar que tocaries aquest tema, CES, em va venir al cap la farmacèutica d'Olot, no?
I està el rànquing, efectivament, la farmacèutica d'Olot està... Està el rànquing, però crec que podem començar amb un segrest que no s'entén sense un àudio que escoltarem a continuació.
Dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado, con la pistola en la cabeza y me llevaron. Y la verdad pues que son momentos pues muy difíciles.
No sé si tothom reconeix la seva veu. No?
Situa'ns. Jo ara estic... Avui em perdonaràs perquè estic encara situant-me, però la Giro sí que ho té al cap, no?
Sí, perquè hi ha Giro.
Tu has fet el guió. Però els nostres oients...
No, els nostres oients no ho saben, i és... Parlem de Quini, que és la història.
Per favor.
Futbolista del Barça.
Sí.
I per recordar el seu segrest hem de viatjar l'1 de març de 1981.
Disculpa, Cesc. José, podem recuperar de nou, amb la consciència, no? D'escoltar... Exacte, la veu de Quini.
Dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado, con la pistola en la cabeza y me llevaron. Y la verdad pues que son momentos pues muy difíciles.
Ell ho descriu a la perfecció que va passar. Ens hem de situar això, l'1 de maig de 1981. El Barça acabava de guanyar contra l'Hèrcules per 6-0, Quini havia marcat dos gols, i sortint del camp, en una gasolinera de les Corts, tres homes el van encanyonar i el van posar dins d'una furgoneta. En aquell moment ningú va saber on era. Més tard se sabria que el van portar a Saragossa, el van tancar dins d'un zulo i el van tenir 25 dies allà.
25 dies?
25 dies. Alimentat a base d'entrepans del bar del davant.
Déu-n'hi-do. Mira, ara m'ha vingut del cap el documental de Núñez que ens presentava en Ramon Pardina l'any passat aquí en aquest programa i com explica, i aquest episodi, o com explica com es va viure aquest segrest de Quini, el jugador del Barça, i com Núñez i tota la junta directiva van doncs acollir a la família, sobretot de Quini, en aquests 25 dies que deies tu, no? Que va estar segrestat. Però, clar, va haver un moment que amb tot segrest dedueixes que és un segrest perquè demana un rescat, no?
Exacte. De fet, no hi ha... El que parlàvem abans del cas de que va passar aquí a Barcelona la setmana passada, allò no és un segrest.
Ah, bueno.
Allò és una detenció il·legal. Perquè no hi ha un rescat. I si no hi ha un rescat, no és un segrest. Ara, aquest cas de Quini, sí, hi ha un rescat, i de fet això que comentàvem del Barça, el Barça ha de tenir una posició molt activa, no només a l'hora de cuidar els familiars de Quini, sinó també d'intentar col·laborar en la investigació policial i de facilitar un rescat. Més tard explicarem que fins i tot jugadors del Barça van tenir un rol actiu en això. I bàsicament, al cap de poc, les famílies de Quini van rebre una trucada i és bàsicament que volien un rescat de 100 milions de pessetes, que ara mateix serien una mica més de mig milió d'euros. Hem de pensar que era un moment socialment complex, amb el cop d'estat del 23F molt recent, i a Meta protagonitzant atemptats, segrestos, i aquest va ser una mica el primer pensament de la policia. Ostres, aquí pot haver-hi ETA al darrere. Però no, en aquest cas parlem de delinqüència totalment ordinària. Eren tres homes a l'atur, que buscaven fer diners fàcils, i la policia, de fet, va veure ràpidament que no tenia al davant una gran complexitat, ni tenia al davant un grup criminal molt, molt organitzat, perquè, bàsicament, en algunes trucades... Els segrestadors els hi van dir a la família de Quini que necessitaven més diners, necessitaven els diners ja, perquè el Quini menjava com una lima i necessitaven diners per pagar entrepans.
Què dius?
I per tant, amb aquest...
Cutre, això.
Cutre, exacte. Cutre. Amb aquests detalls van començar a veure que, ostres, que aquí no hi havia el gran grup al darrere.
Exacte.
I va haver diversos intents per fer pagaments controlats. En aquest cas, la policia sempre intenta com fer el pagament per enxampar els segrestadors en el moment del pagament. Doncs el que dèiem, fins i tot Alex Sanko, jugador del Barça...
Sí,
es va planificar que anés fins a França amb els diners per donar-los-hi als segrestadors, però finalment es va optar per l'opció suïssa.
I quina va ser aquesta opció suïssa?
Doncs va ser ingressar els diners a un banc suís i que els segrestadors els recollissin. I l'ingrés, de nou al Barça, l'ingrés el faria l'empresa de rellotges Omega amb l'excusa que havia de fer un pagament de publicitat i patrocini al Barça. I tot va anar rodat i un dels segrestadors va anar a treure els diners. I en aquest moment, evidentment, el van enxampar i va cantar. Va cantar on era Quini. Per tant, al cap de poques hores, doncs els GEO de la Policia Nacional entraven en aquell zulo de Saragossa I, de fet, Quini recorda aquell moment com un dels pitjors de tot.
Cuando abrieron la puerta de arriba, que yo me encontré ahí abajo, lo primero que veo es una pistola impresionante allí. Y entonces, claro, fue una impresión muy grande, porque yo pensé que me iban a matar en ese momento, ¿no? Y resulta que era la policía que me venía a liberar.
Perdona, ara ho estan dient. Jo al·lucino amb la calma que com Quini explicava...
També va ser uns anys després, això, eh? No és una declaració sortint del segrest, sinó que això va ser unes declaracions que va fer uns anys després recordant tot el que va viure. Però, evidentment, també, i trobo molt interessant això, que, de fet, es repetirà en una altra ocasió, d'aquest rànquing, que en el pitjor moment és quan et van alliberar, és quan et penses que et venen a matar. I això ha de ser molt complex.
Això es repeteix, eh?
Això es repeteix en una altra situació, sí.
Anem amb aquest rànquing que ens està compartint avui en Cesc Maideu, d'aquests 5 segrestos que han tingut lloc a Catalunya. El primer, farmacèutica d'Olot, hem repassat també el segrest de Quini, i en aquest tercer lloc del rànquing ara ja toca... Ara sí, perdoneu.
És que tens moltes ganes, eh?
La farmacèutica d'Olot.
No, però des que ha entrat, jo crec que volia arribar a aquest moment.
Maria Àngels, Feliu.
Va ser Carles Porta que va treure...
Llibre.
Va treure un llibre dedicat, no?, a la farmacèutica.
Sí. A mi em va treure la son aquest llibre durant 15 dies.
Quin dius?
No és conya, sí, o sigui, em va trastornar.
Però va ser perquè va treure noves dades sobre que no se sabien sobre el segrest de la farmacèutica d'Olot?
Sí, i sobre aquest cas que encara hi ha coses que no se saben. De fet, avui intentarem acabar la secció amb una incògnita, que és una mica una de les incògnites que queda del cas de Maria Àngels Feliu. Anem ara, però, pel tercer lloc, que encara no anem per la farmacèutica d'Olot, sinó que anem a un cas una mica més recent, de l'any 2012. Hem de parlar d'en Kevin. En Kevin és un nen, encara està viu, un nen d'11 anys, i la seva mare vivien a València i van viatjar a Barcelona amb la falsa promesa d'obtenir un permís de residència. Era una promesa d'allò d'un conegut que sé que fa permisos de residència, pots anar i t'ho farà. I van quedar a la zona franca amb una persona. Allà aquesta persona els va conduir fins a un descampat a Gavà i de cop van aparèixer 4 encaputxats, van agafar el Kevin, que recordem que és un nen d'11 anys, i el van posar dins de la furgoneta. I en aquell moment ja li van donar un missatge bastant clar a la mare, que era que tenia fins al dia 29 per pagar 5 milions d'euros pel rescat del seu fill. Si no, el matarien. I si parlava amb la policia, també el matarien.
Però, un moment, jo ara m'he quedat... Però no. Llavors, o sigui, torna una mica la cronologia d'aquests dies.
Era el dia 25.
Correcte. I tenia fins al 29.
Fins al 29.
Per tant,
tenia 4 dies.
4 dies per pagar quan?
5 milions.
5 milions d'euros i no podia trucar a la policia o matarien el seu fill d'11
anys. No podria trucar a la policia.
Sempre, o sigui, és d'aquest punt, no? De dir, no us poseu en contacte amb la policia.
Exacte.
Clar, què fas? O sigui, tu com a mare, no? Dius, què fas?
El que va fer ella va ser, primer tot, intentar sobreviure, perquè estava tirada en un descampat de Gavà, va fer autostop, i el que va fer va ser arribar-se a la comissaria més propera i va denunciar. La investigació policial en aquest cas va ser va anar molt de pressa i va aconseguir ràpidament ubicar molt bé per què era el segrest i qui havia fet aquest segrest.
Que això és clau, no? O sigui, saber el que deies tu.
El qui i el motiu també. En aquest cas van lligar tot amb el pare del Kevin i el marit de la dona.
Marit, estaven junts?
Estaven junts, en teoria, sí. Aquest home estava ingressat en una presó a València per un delicte de narcotràfic. Era un dels detinguts en un macrooperatiu contra el narcotràfic colombià. Per tant, van deduir, i van, després de parlar-ho i de parlar amb els funcionaris de la presó, també amb el pare i tot, que una persona el va enganyar. Una persona, un company de presó, es va guanyar la seva confiança i li va acabar dient que coneixia una persona que li feia permisos de residència i que pel seu fill i la seva dona els aniria perfecte, això. I per tant, l'home va dir, ostres, doncs sí, em sembla bé, que hi vagin, i van organitzar-ho tot. Però realment el va trair. I el va portar al segrest del seu fill. I hores abans de que avancés aquest termini, els Mossos van aconseguir identificar el pis concret on sospitaven que tenien el Kevin. I va ser veritat. Era el Poble Sec, van entrar-hi i van trobar el Kevin lligat de mans i peus i drogat amb calmants. I aquest és l'àudio del rescat.
¿Qué tal?
Tranquilo, ¿eh?
¿Cómo estás? Bien. Te llevamos con tus papas, ¿vale? ¿Sí? ¿Estás bien?
¿Te duele o no?
Vives en Valencia. No te preocupes.
No pasa nada, ya está tranquilo, mira.
¿Pots posar llum?
Sí.
Un moment.
No, mira, sóc, no sé ni prou.
Vale.
Això ens ha fet una cosa, que això anirà a la televisió.
Allà davant, la
no sóc tus padres, no te preocupes. Dime. Somos policía.
Han llamado a mi mamá.
No, ya está, si nos mama... han llamado que vengamos. No te preocupes.
Ver, déjame las manos.
Per favor, o sigui, se m'ha esborronat tot. Sí. Vull dir, només escoltar la veu al Kevin. Molt i bèstia. aquell moment, no?
Sí, de fet, no sé si s'ha escoltat bé l'àudio, però els Mossos li assenyalen, veuen que té com punxades al braç, li assenyalen, li diu que t'han pinxat aquí, i el nen diu sí, no sé què. I està com desorientat i drogat i amb calmants, vull dir que... Va estar 3 dies així.
Finalment, doncs, Cesc, el van aconseguir alliberar.
El van aconseguir alliberar i van enxampar els responsables, que van acabar condemnant a penes d'entre 6 i 12 anys de presó.
Em sembla poc.
Sí, això és un altre. Bueno, ara anem pel quart lloc del rànquing, Cesc. Quin cas ens portes avui?
Doncs, de vegades intento portar casos una mica més curiosos. Aquest surt una mica del tòpic de segrest, perquè parlem d'un segrest virtual.
Mira, i parlant de virtual, que saps que n'hem parlat aquí, eh? Vull dir, tot allò de les estafes, això ho tenim molt pendent també de parlar un dia amb el Cesc Maideu. Parlem, per tant, dedueixo... Perdona, volies dir alguna cosa? Cesc?
No, dic que en aquest cas és una mica anterior a les estafes online i tot. És com els inicis d'intentar estafar... Bueno, estafar en aquest cas, segrestar virtualment.
Sí, però parlem d'un cas recent.
No tant.
Va.
És a dir, viatgem al 2013. 2013, i això no passa a Catalunya, sinó que passa a Mèxic, tot i que la víctima és catalana. Ens situem a Querétaro, que és una ciutat que està just al centre de Mèxic, i allà hi ha dos empresaris catalans de Parets del Vallès que estaven en aquesta ciutat per negocis. Es dedicaven concretament al sector automobilístic. Estaven tranquil·lament a l'hotel, cadascú a la seva habitació, i van rebre una trucada. Suposadament era la policia que els avisava que es produiria un operatiu contra el tràfic de drogues molt perillós a la zona i que, per tant, havien d'abandonar l'hotel i seguir les seves instruccions. Un empresari no va picar, va mirar per la finestra, va veure dues persones tranquil·lament sopant i va dir, em quedo aquí no està passant res estrany. Però l'altre sí que va picar. I li van recomanar que agafés un taxi i anés a una ciutat a 50 quilòmetres d'on estava. Ho va fer, allà va reservar una habitació en un hotel que li va dir també la suposada policia, i un cop estava a l'habitació de l'hotel, els suposats policies ja van deixar d'actuar. Li van dir que eren d'un càrtel molt perillós de la zona i que si penjava el telèfon o sortia de l'habitació, el matarien d'un tret. Al mateix temps, just quan passava això, la família de l'empresari rep una trucada, que és que tenen segrestat el seu familiar i que han de pagar un rescat per la seva vida.
Però realment el tenien segrestat?
No, era un engany. Era tot un engany. És a dir, l'empresari català mai va penjar el telèfon ni va sortir de l'habitació pel temor que el matessin, però ningú estava a prop de l'hotel ni a l'habitació del costat esperant que sortís.
Mare meva. Bueno, escolta, Cesc, com que anem avui una mica ràpid per culpa del Sanahuja,
sí.
Per això és de la preocupa del Sanahuja, anem pel cinquè i últim lloc del rànquing de segrestos, perquè jo crec que és el que ens has dit, no?, que explicaries algunes coses que encara no es coneixen d'aquest cas. És el cas que tenim tots al cap, sens dubte, i l'introduïm, si no m'equivoco, Cesc, amb un tall de veu.
Sí, també amb un altre tall de veu.
Això que m'ha passat no hagués pensat mai que hagués pogut passar. El que he trobat més a faltar, els meus fills, que avui quan he arribat no els he conegut. No els he baixat perquè crec que és millor que estiguin tranquils, perquè ja prou que han passat, suposo, se n'han donat compte que jo no hi era. He trobat a faltar el meu home, he trobat a faltar els meus pares, els meus germans...
Clar, ara sí, eh?
Ara sí, ara parlem ja del segrest més llarg de la història d'Espanya, que no hi ha una motivació terrorista al darrere, i és el de Maria Àngels Feliu, més coneguda com la farmacèutica d'Olot. Anem ràpid, ens situem, molta gent sap la història, 1992, a Olot, Maria Àngels Feliu baixa la persiana de la farmàcia familiar i, després de prendre alguna cosa amb les seves germanes, l'assalten al pàrquing davant de l'aparcament de casa seva. Són tres homes encaputxats que l'aborden i el posen a l'interior d'un cotxe. Més tard se sabria que, a més, dos eren policies locals. I aquest és el dia 1 de captiveri. El dia 1 de 492, que a mi aquesta xifra em continua semblant una autèntica bogeria.
Barbaritat.
Sí, sí, sí.
492 dies en un zolo a Sant Pere de Torelló, que era com un armari on no podia estar ni del tot dreta ni del tot estirada. 492 dies en aquestes condicions. Més tard se sabria que el soterrani estava a casa de Ramon Ullastre, que es considera el cervell del segrest, i el seu carceller era Sebastià Comas, tot i que es va presentar com a Iñaki, perquè es pensessin, la víctima es pensés que era ETA i parlava en castellà, tot i que més tard van deixar d'actuar. Comas va ser l'encarregat d'alimentar-la, tot i que no ho feien cada dia, és a dir, no menjava cada dia, i de custodiar-la. I en el cas de Comas és on es va produir una mica el síndrome d'Estocolm per part de la farmacèutica d'Olot, perquè es van instaurar com una relació, no sé si podríem dir de confiança, però que Comas, veient que no pagaven el rescat ni que la situació no evolucionava, va decidir, finalment, al cap de 492 dies, alliberar la Maria Àngels Feliu.
Perquè, perdona, Cesc, no va haver-hi rescat.
Totes les parts neguen que hi hagués un rescat. És a dir, tant la família com els segrestadors neguen haver cobrat res. Sí que sabem que va haver-hi algun intent una mica sospitós de pagament que finalment no es va fer. Per exemple, va haver-hi una subhasta a Londres d'un quadre on la policia va sospitar que darrere hi havia la família de Maria Àngels Feliu intentant pagar els segrestadors. I van bloquejar aquesta subhasta. Vull dir que de temps n'hi va haver-hi.
Clar. I s'han trobat tots els responsables del segrest de Maria Àngels Feliu?
El que està clar és que la investigació va ser un fiasco, per dir-ho així. És a dir, no van aconseguir alliberar-la en 492 dies sí. I, a més, van tardar molt a detenir els responsables. I els han trobat tots? És una bona pregunta. Tots els que van trobar han complert penes de presó i estan en llibertat. Però hi ha en una entrevista, el carceller de Maria Àngels Feliu explicava que el cervell de tot, qui el va agafar ell i va dir «Escolta, hem de fer això, ajuda'ns», no l'han trobat mai. I preguntat en una entrevista al diari Ara per aquest fet, responia exactament això.
No te puc dir encara. No, millor no dir-ho. Ja, poder ja tindrem el seu moment. Millor no dir-ho. Posa-li un nom, el que tu vulguis.
Molt fort, eh?
Millor no dir-ho, posa-li un nom, el que tu vulguis.
Sí. És a dir, que la persona que ell considera com el cervell del segrest, qui va anar a contactar-lo a ell un dia en un bar i li va dir, escolta, Sebastià, tenim una feina per tu per cobrar uns diners, que ningú l'ha detingut, no ha entrat mai a presó i no se sap qui és.
No, i tu? Doncs,
sí que acabem amb una incògnita, sí.
Mira, parlant d'incògnites, ja hem passat el punt de 2:15 de 12, ara m'has deixat molt cos, eh? Cesc.
Sempre clar. Passa el mateix.
Continuarem parlant la setmana vinent. Això sí, ens portaràs altres temes. No sé si el tens al cap, el tema que tractaràs la setmana vinent.
Sí, mira, és que no, gràcies, Mercè, per assenyalar-me el meu guió. Tornarem amb un rànquing més numèric, que seran les condemnes més altes de la història de Catalunya.
Mira, molt bon tema,
Cesc. Ara que parlàvem de condemnes, no? De condemnes baixes. Cesc Maideu, periodista de l'Ara, et llegim. I t'escoltem aquí al matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.